Històries de superació, amb Ruth Caral.
Vinga, va, 10 minuts que passen de les 10 del matí. Com cada dijous, és hora de conèixer una història personal amb un rerefons ple d'esforç, de lluita, de reclam i, per què no, d'emoció. Una història de superació que cada setmana ens porta la col·laboradora d'aquest programa i periodista, Ruth Caral. Ruth, què tal? Bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
Aviam, fins ara hem conegut històries de tot tipus. I avui, Ruth, qui ens explicarà el seu cas de superació?
Avui ho farà una dona que és activista i que vol conscienciar la societat des de l'empoderament i amb una perspectiva antiracista. Però, a part d'això, també s'encarrega de fer formacions a centres educatius contra els abusos sexuals en infants.
Per tant, avui coneixerem
Carme Diaby. Carme Diaby té 30 anys i és activista. Va néixer a Senegal, però als 14 mesos ja va vindre a viure a Granollers amb el seu pare. Ell treballava amb una família de la ciutat que també li oferia allotjament. Per això la Carme va viure també amb ells durant els primers anys. Més tard, la seva família finalment va trobar un pis on viure i una de les habitacions van decidir llogar-la a un amic de la família. Semblava una persona propera, amb ell tothom hi confiava, però ningú no es va adonar mai que durant 7 anys va abusar sexualment de la Carme. Gràcies a la seva fortalesa, el seu coratge i la seva valentia, ara ella en parla obertament com a presidenta de l'associació Carme Diaby perquè vol demostrar que es pot tirar endavant malgrat que és una marca que et queda per a tota la vida. Una afició, el teatre. I una cançó, la que sentim de fons, la nocturna número 2 en mi bemoll, opus 9, número 2, de Frédéric Chopin. Diaby, bon dia.
Bon dia.
Bon dia, Carme.
Bon dia.
Abans d'entrar en detall a conèixer la teva història, què és per a tu la superació personal?
La superació personal, per mi, si m'ho imagino, són molts alts i baixos. Crec que hi ha moments on també et sents sola, no? I moments on has d'entendre, no? Qui ets i cap a on vols tirar. I també moments càlids, no? on la gent et recolza, t'abraça i llavors allà és quan entens que pots superar les coses, no? Que pots tirar endavant.
Arribes amb 14 mesos a Granollers i vius els primers anys de la teva vida amb el teu pare i la família Castells. Qui era la família Castells?
La família Castells és una família catalana que es dedica a fer els decorats. I ells van conèixer el meu pare d'una manera imprevista. El meu pare es va perdre en un bosc i es va trobar als bessons Castells. I clar, sempre diuen ells que clar, els bessons mai havien vist un home negre en aquell moment, així que es van espantar, no? Va ser com curiós. I el meu pare veure dos bessons també va ser com curiós, no? Al mig d'un bosc. Llavors, bueno, ells els van oferir feina al meu pare, van crear un vincle molt bonic. Quasi bé, bueno, el meu pare era de la família, un mes de la família, i al cap d'un temps van anar al Senegal a conèixer a la meva mare, a la meva àvia. Bueno, no? Va ser un vincle molt especial i un vincle que a dia d'avui encara continua.
Passat. Perquè, clar, jo no ho coneixia tot plegat, per tant, deixa'm preguntar-ho això, eh? Per tant, m'estàs dient que la família Castells són els d'Estallers Castells?
Sí.
Per la gent que no ho conegui, fan l'escenografia, per exemple, de grans òperes del Liceu.
Sí,
fan l'escenografia de molts festivals de teatre, de moltes representacions de teatre, de les més prestigioses de Catalunya en tot aquest sentit.
Sí.
Ara m'he quedat jo esturat.
Doncs jo em vaig criar en aquell taller.
Déu-n'hi-do.
Sí, jo vaig créixer en aquest taller.
No m'estranya que la teva afició sigui el teatre.
I aquells primers anys, quan tu vas arribar a viure amb aquella família, per què van acollir el teu pare? Comencem per aquí.
Doncs el van acollir, jo crec que perquè meu pare és un home molt especial, és un home molt savi, I crec que el Jordi Castells, que és la persona que va tenir vincle, es van trobar com en un moment bastant similar als dos, no? El Jordi començava el negoci, el meu pare començava una nova vida aquí a Catalunya, i ells no s'entenien, però hi havia un altre llenguatge, no? Que és un llenguatge de superació, que és com que deies abans, no? La pregunta de superació. I crec que ells, el Jordi va poder entendre perfectament que ser una persona migrant no és gens fàcil, has de deixar la cultura, la teva família, moltes coses al darrere, i el meu pare també va entendre que començar una feina, un projecte, tampoc era gens fàcil, i va ser com un vincle molt especial, i a més es van ajudar molt entre els dos, no?
Sí. Llavors venen a Senegal, us coneixen, sí. I com va ser que tu vas anar a viure amb ells?
Bueno, de fet, ells van a Senegal, jo encara no he nascut en aquell moment, i al cap del meu pare es queda més temps, i al cap de 9 mesos la meva mare pues, em té, i el meu pare quan està aquí el truquen i li diuen que ha tingut una nena, i llavors allà és quan decideix que jo em dic Carme, igual que la seva jefa, no? Que la dona del Jordi. Per això jo em dic Carme, i per això molta gent sense senegalesa és com curiós, no? De dir, que raro que tinguin un nom català, no? Inclús hi ha gent que es pensa que és Carme del Carme. No, és català, no? I la veritat és que bueno, no? La Carme, la meva padrina, va fer papers amb el meu pare i vaig arribar aquí amb un any i mig amb la meva mare. Sí, i vam anar a viure al taller d'escenografia, els tres.
Uh-huh. I uns anys més tard va ser quan vau aconseguir trobar un pis de lloguer.
Sí.
I per tant, vau fer aquest canvi. Per a tu, què va significar aquest canvi de casa?
Clar, jo estava acostumada a llevar-me, quan tenia 5-6 anys, bueno, 5, a llevar-me al taller, i el primer que veia era moltíssima gent, era com una fantasia, no? O sigui, qualsevol nena de 5 anys això no li passa, de llevar-se a un lloc i veure pintura i batum, i per tot, o sigui, no sé, era com molt curiós. I llavors, clar, vaig anar a viure en un pis molt petit, amb els meus pares, 4 habitacions, i allà és quan tot va canviar, no? Per mi, això de viure en espai lliure, on teníem bosc, on podia córrer, bueno, a la realitat, no? Real, sí.
I amb això els teus pares decideixen llogar una de les habitacions. Van fer alguna mena de procés de selecció o ja tenien clar que seria un amic de la família?
Van fer una selecció. Per ells era important veure qui vivien, i van començar a fer entrevistes, a preguntar gent, i van trobar a la persona que es pensaven que era l'adequada, no? Sí.
I aquí va ser quan va començar tot. Tenia 5 anys, els abusos van durar fins als 12, per tant, 7 anys continuats en què has de conviure amb l'abusador.
Sí.
Al principi, sabies reconèixer que allò era un abús?
No. Tu tens 5 anys i el que penses és jugar amb les teves amigues, ser una nena feliç. Ningú t'explica què és la sexualitat, què és el consentiment, què és el desig. I clar, tampoc en aquell moment es parlava, no?, sobre el cos i sobre els límits. Llavors, jo vivia això amb totalment amb tota la normalitat. De fet, sempre dic que els abusos sexuals, la gent... O sigui, els agressors, quan t'abusen, et manipulen, no? Sempre dic que si pegues a una nena anirà corrents a la mare i li dirà m'ha pegat, no? En canvi, si li dius que és molt bonica, que farem un joc, que és un secret, la nena et té confiança, ets una persona de la família, no? Quantes vegades diem a les nenes, vigila amb la gent de fora, no agafis carmels de la gent de fora. Però és que la persona que m'estava abusant no era una persona de fora, era una persona d'entorn de confiança, no?
De fet, per dir alguna xifra, un de cada 5 xiquets i xiquetes pateix abús sexual infantil abans dels 17 anys, un 60% no rebrà mai cap tipus d'ajuda i un 90% no dirà res fins a l'edat adulta. Això són xifres de la Fundació Vicky Bernadet, que treballen en la prevenció i la sensibilització dels abusos sexuals a menors comesos en l'àmbit familiar i en l'entorn de confiança d'un infant. Parlàvem d'això, no?, de saber identificar i reconèixer que allò era un abús. Com te'n vas adonar, tu?
Passa el temps i tu el primer que fas és comparar-te. Et compares amb les teves amigues, la vida que tenen, els seus sentiments, perquè no tens referents. Les referents són les persones que tens al teu costat. Llavors, me n'adono quan jo tinc 11 o 12 anys que començo a descobrir què és la sexualitat, que començo a descobrir què és el desig, i allà veus que les teves amigues hi ha coses que estan experimentant i que tu ja fa temps que has experimentat. I per mi és com sempre dic, no? Són com pistes que vas com indagant i després al cap d'anys saps que el que ha passat no és normal, no? Llavors, jo crec que als 12 no era conscient encara que havia patit abusos sexuals i als 17-18 entro en depressió i allà és quan entenc que el que ha passat no és normal i que, a més, aquesta persona m'ha manipulat, m'ha agredit i, a més, ho veig des d'un vídeo de YouTube, no? Que és una dona colombiana que parla amb un TED Talk i explica bueno, que ha patit abusos i que es pot superar, no? Allà és quan jo, per primer cop, escolto la paraula abús sexual infantil. I allà és quan començo a intentar pensar que... Bueno, de fet, jo decideixo no dir-ho a ningú i decideixo que moriré amb el secret. Jo sempre deia, dic, jo a la meva tomba m'ho emportaré, no? No li explicaré a ningú i ja està. Els meus pares estan ocupats, no vull donar més problemes, és culpa meva... I allà és quan decideixo no explicar-ho, no?
Però d'alguna manera, un dia sense voler, te s'escapa.
Sí. No ho calculo, jo crec que al final el cos és molt savi. Per molt que jo pugui tapar, o perquè volgués tapar les coses acaben sortint, acaben flotant. I sí, vaig trencar el silenci, ho vaig explicar a la meva padrina, la Carme, i ella em va salvar. Em van creure i és la que em va agafar la mà i em va dir això, bueno, t'has de posar forta, no? Sí.
Per tant, tornem una mica al tema del reconeixement. El primer pas és adonar-te que allò que tu has viscut és un abús, perquè m'imagino que també hi ha molts abusos sexuals d'infants,
sí,
que potser la gent oblida al cap del temps,
sí,
i no se'n recorda.
Jo tenia molt... en el meu cas... Estava molt segura que eren abusos sexuals. De fet, quan jo arribo a teràpia, la meva psicòloga em pregunta... La primera pregunta que em fa és si em sento culpable de les coses que han passat, i jo li dic que no. Que el culpable és ell i que realment jo sóc la víctima en aquell moment, no? Sí que és veritat que hi ha gent que, com deies, no? Trenca el silenci molt més tard i allà és quan... Bueno, potser amb 30, 40, vas al carrer i passa algú i té un perfum que és exactament igual que el teu agressor i allà, pam, no? Es connecta amb la seva vivència, no? Crec que cada víctima i cada supervivent som un món, no? I això és algo que... Però, bueno, entre totes també tenim algun comú, no? Que és que hem superat, no? Que som supervivents, sí.
Carme, deixa'm preguntar-te, com es gestiona, suposo, la ràbia cap a l'agressor, la ràbia en un moment donat cap a tu mateixa, perquè en algun moment donat, ara ho deies, sí que t'arribes a sentir culpable. La ràbia potser cap als teus pares, cap a acceptar que aquest amic visqués a casa, no? Com es gestiona tot això?
La ràbia, per mi, ha sigut, crec que, un sentiment de molts alts i baixos. Quan ets adolescent, que estàs passant per un període que tots hem passat, no? De la identitat, no? De dir com em defineixo. Crec que per mi la ràbia l'extreia d'una manera molt d'autodestruir-me, no? Vaig tenir moltes seqüeles. Moltes vegades m'autolesionava, moltes vegades sentia que inclús... Va haver moments que no volia viure, o sigui, que sentia que no mereixia viure, no? I llavors la ràdio ja al final es va transformar en trencar silenci també i en donar-me justícia. O sigui, en transformar tot el que havia passat en lluita i poder, no? I a dia d'avui la ràbia s'ha transformat també en poder, pues, entendre en el món on estic. Moltes vegades li dic a la meva mare, és que no puc, és que és massa per mi, no? I em diu, tranquil·la, estàs fent el que pots, i, no? Però sí que sento ràbia, és algo que crec que totes les supervivents vivim dia a dia, no? Sí.
Va ser després de tot això que vas optar per l'activisme i per crear l'associació Carme Diaby?
Sí, sí. La veritat és que jo mai m'havia plantejat ser activista. És una cosa que sempre dic. Jo soc activista gràcies a la gent que m'ha recolzat. La veritat és que quan vaig sortir al programa de Quatre Gats, TV3, jo era la noia normal que treballava de treballadora familiar i el dia següent em va venir, bueno, molta gent em va contactar i em va començar a preguntar, i ara què? I jo li vaig dir, ara què, de què? no sé què s'ha de fer, no? I allà és quan vaig començar a indagar i vaig començar a entendre que era important parlar. De fet, a dia d'avui sóc l'única noia negra a tota Espanya que parla sobre això, no hi ha ningú més. I vaig veure la necessitat, no? La gent em va crear aquesta necessitat de que era important que parlés, no? I també vaig poder entendre que jo al final només sóc un canal, només sóc una persona que parla per poder, no? O sigui, les dones que al final trenquen el silenci, ho fan perquè tenen una força, no? I tenen, però només els hi falta aquest referent, però al final elles són les que ho fan, no? I per mi era important crear aquesta associació perquè altres persones puguin veure que també es pot superar, que són molt més que una víctima, no?
Carme, ahir parlàvem d'una obra de teatre que estan fent al Teatre Lliure de Gràcia. De fet, ens acompanyava la seva protagonista, Agata Roca. Estem parlant de l'imperatiu categòric. Quan parlem de l'imperatiu categòric, estem parlant de fets que no hauríem de normalitzar, però que passen tant que com a societat no només els invisibilitzem, sinó que a més creiem que allò que passa, doncs mira, passa i ho normalitzem molt, no?
Sí.
Tu ets una noia que ha patit abús sexual, a més ets una noia racialitzada. Per tant, entenc que totes aquestes dues coses estan marcant la teva vida. No l'han marcat, sinó l'estan marcant.
Sí, sí.
Com ho veus tot això?
Jo ho visc en el sentit de, com a dona negra, penso que durant molt temps se'm qüestiona molt, no? O sigui, jo he de treballar 3 cops més perquè se m'escolti moltes vegades, inclús estar aquí per mi és agraït, no? Perquè se'ns deixa moltes poques plataformes on parlar i on expressar, no? Inclús a mi se m'ha dit que jo ajudaria els meus. Qui són els meus? Se m'han dit comentaris molt desagradables. Jo a dia d'avui estic acompanyant a la meva associació noies de tot arreu del món. I són dones que, això, no? Que no entenen de races, de gènere, ni, bueno, no? Que també hi ha homes a l'abús sexual, no? Però per mi és important que la gent entengui que en aquesta problemàtica no entén de races, no? Inclús fa poc vaig estar a Colòmbia, que vaig anar a fer una gira allà, i la gent d'allà, quan arribava, i els deien, és algú de Barcelona, no?, que es diu Carme, i es pensaven que apareixeria una dona rossa amb els ulls blaus. I clar, quan vaig aparèixer jo, van dir, però què ha passat? I bueno, la veritat és que va ser molt, molt anecdòtic, però molt transformador, no? I sense voler, sense parlar de racisme, vaig causar antiracisme. I és algo que crec que inclús a les classes, quan entro a parlar amb els adolescents, es crea un silenci brutal, perquè, clar, veuen una dona que parla, que és, no?, que és formadora, i és negra. O inclús anar a fer formacions a professionals, a professors o psicòlegs, i es pensen que sóc la de la neteja, o es pensen que sóc algú que vinc a estudiar, inclús, estudiant, i dic, no, sóc la formadora, no? I llavors és algo que haig de lidiar dia a dia, no? Perquè la gent vegi que sí que sóc professional, que sí que puc, no?, parlar d'aquest tema i que s'ha d'escoltar, no?, les nostres històries també, des d'una manera molt digna, a més, no?, sense victimitzar-nos.
Abans d'acabar, només una última pregunta. Vaig sentir en una entrevista que una xiqueta, quan vas anar a fer una xerrada, tenia 8 anys ella, va trencar el silenci. Com vas viure tu aquell moment?
És complicat, però per mi cada vegada que una nena trenca el silenci, us ho juro, sento com una gopera. Hi haurà gent que dirà, però si és una nena, que pobra, ho ha passat molt malament. Jo vaig trencar el silenci amb 18. I la gent que estava a l'associació Vicky Bernadet tenia 60 anys. Jo era la més jove, pràcticament, en aquell moment. que una nena de 8 anys et trenqui el silenci, per mi, és posar-me una medalla i posar-li una medalla a ella. Perquè per mi, penso tant de bo que quan jo estava a l'escola algú hagués vingut i m'hagués explicat aquesta problemàtica, perquè m'hagués estalviat molts anys de patiment. Quan abans parlem amb els nens i amb els infants, molt millor, perquè poden tenir aquesta oportunitat de treballar-se les seqüeles, de sentir-se acompanyats. I aquesta nena, i moltes nenes que m'han explicat, han sigut molt valentes, han tingut aquesta informació. No? Llavors, per això crec que és tan important els tallers i la formació, no? que des de la meva entitat estem donant, i altres entitats també estan donant. No? Perquè li estàs donant aquesta possibilitat a aquests menors que no saben, que al final no saben, no?
Sí que has de marxar, Carme, però els periodistes tenim això, que ho fem aquí amb l'última pregunta, sempre acabem
no,
fent una
bé,
més.
No,
per tant, si ho permets, te la faré. Sort que existeixen associacions, com deies, com Vicky Bernadet, com Carme Diaby, però, malgrat tot, existeixen números molt frapants, no? Avui a l'informatiu jo em quedava molt frapat quan donàvem algunes dades que et vull donar i que vull que comenteu una mica. L'any passat es van atendre 678 dones per algun tipus d'agressió sexual. Són les dades que ha recollit el Servei d'Urgències de l'Hospital Clínic de Barcelona, el centre de referència, una xifra major a la de l'any 2022. L'any passat també es va registrar una dada esfereïdora. Per primera vegada en els mesos de juny i setembre, és a dir, durant l'estiu, es van atendre més de 70 casos en un sol mes. I atenció també a aquesta dada que ha donat a conèixer Save the Children, que detalla que les agressions sexuals grupals s'han disparat un 64% més en només 5 anys.
És que sempre dic que el tema de la violència sexual és un tema que arrosseguem de fa molts anys. I hi ha gent que diu, no, que han augmentat, que hi ha més agressions. Crec que el que passa que abans estaven molt tapades. Ara estem més conscienciats i això ens sorprèn. Hi ha gent que inclús en el tema de l'abús sexual li sorprèn molt. Però com pot ser que ara estigui passant això? I dic, no, això fa molts segles que passa. L'únic que no sabíem, no, les històries, i ara la gent està envalentonada en explicar-ho. No? Crec que, com deia abans, la prevenció i l'educació a les escoles és essencial per prevenir. Però és que, a més, és presencial, jo crec, és essencial, perdó, perquè no només per les supervivents o per nenes que ho han passat, sinó per possibles agressors. Ens oblidem que els agressors han sigut nens. I són nens que, per exemple, quan escolten la meva història, poden empatitzar amb mi i en un futur potser s'ho pensen dues vegades, no? Crec que es parla molt dels supervivents, es parla molt de les víctimes també. On són aquests agressors? Qui són aquests agressors? De fet, a la xerrada jo parlo molt dels agressors. Deixo de banda de les supervivents, perquè està bé, estem aquí, però fins que no li diem amb el perfil o amb qui és aquesta persona, no acabarem amb això, no? Inclús jo crec que el 2043 el futur serà treballar amb els agressors. És que per mi és important, perquè si no, molta gent a mi m'ha dit, és que els mataria a tots. És que jo... Això no és real, és algo fictici que tenim al cap i que no passa. Llavors, els agressors existeixen, són gent que està al dia a dia, que ens creiem, són germans, són pares, són tiets. Què fem amb tot això? No? Com li diem amb tot això? Tu et creus si la teva neboda diu que el tiet l'ha abusat? Jo sempre ho dic, escolteu la meva història, sí, però poseu-vos a la pell de que si algun familiar diu que ha fet això, què faríem com a societat? Llavors, allà és quan ens hauríem de fer la pregunta, no? I crec que és la manera de poder començar a trencar aquest tabú social amb el tema de les violències sexuals.
Acabem amb més música.
Por eso ya no dudo que tengo alas, por más que venga malas rachas. La luz tiene más de dos caras, las noches se van con el alba, que no soy lo que la gente esperaba, y aunque a veces la vida sabe rara, tan dulce una buena mirada, buscarse remedio para el alma. Desde pequeñita me sentí desubicada, el mundo que cree dentro de mí una es mi morada, yo no entendía nada, la tristeza en mi bajada, me busqué la ruina.
Quina és aquesta cançó i per què l'has triat?
És Lia Kali, una cantant que a dia d'avui ho està patant molt. Una cantant que he conegut, que per mi també és un exemple de superació dels seus traumes que ha passat i tota la depressió que ella ha viscut. De fet, jo ara estic venint d'un període bastant baix, d'un període on he tingut molt amor, on els meus pares han sigut essencials, on la meva parella ha sigut essencial i m'ha ajudat moltíssim a poder veure més enllà. De fet, estic molt contenta i molt agraïda de poder-la tenir al costat. I la veritat és que, bueno, Lia Kali és un exemple de dona forta, valenta, que trenca, no? Trenca amb tot el que hi ha davant i amb les ganes, no?, de poder expressar en el món que és important també ser sincers amb un mateix i poder obrir el cor perquè les altres persones també puguin veure, no?, que pot superar tot. Sí.
Carme Diaby, moltíssimes gràcies per vindre a la caravana de Radio Estel. Per a qualsevol persona, si vol una mica més d'informació, la pàgina web de l'associació és carmediaby.com. Repeteixo, carmediaby.com, la segona amb Y, i allà trobareu tota la informació de totes les xerrades i tot el que està fent des d'allí. Moltíssimes gràcies per vindre.
Gràcies, gràcies a vosaltres.
Carme, gràcies per venir, gràcies. Malgrat tot, explicar-ho amb un somriure.
Gràcies.
Gràcies.
Por eso ya no dudo que tengo...
Ruth, per últim, si tenim alguna història de superació que volem explicar, com ho fem, això?
Envieu un missatge al 663-99-30-62, 663-99-30-62, vos expliqueu breument la vostra història i nosaltres ja us demanarem més informació.
Gràcies, Ruth, fins la propera.
Adéu-siau.
Un cárcel remedio pa l'alma. Yo de pequeñita me sentí desubicada. El mundo que cree dentro de mí une mi morada. Yo no entendía nada. La tristeza en mi bajada. Me busqué la ruina por ser demasiado osada. Con 16 pensé en la muerte más veces de la planeada. Juicio y mala fama te dejan mal parada. La música la única que nunca a mí me fallaba. Ahora entiendo que en casa tenía oro. Que la depresión no te deja ver. Que el trabajo roba el tiempo. Tengo algo que decir, tengo un propósito. Voy a dejar mi historia en este disco. Ojalá te salve como a mí lo mío. Al odio y destrucción le rendí culto. Rasgaba el amor de sus desprecios. Ahora miro atrás y doy las gracias. Me enseñó el dolor la importancia de las distancias. Que la vieja y la nueva escuela me deleiten. Que me permita investigar sin que me afecten las mentes cerradas. Que no me callan en ninguna parte, por eso ya no dudo que tengo algo.